Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix aquests dies amb motiu de les eleccions del 27 de setembre al Parlament de Catalunya. Ens acompanya a Cugat.cat Santi Rodríguez, membre de la candidatura dels Populars a la demarcació de Barcelona, en concret el número 5. Senyor Rodríguez, moltes gràcies per haver vingut a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Comencem a parlar de la relació entre Catalunya i Espanya. Li demanaria que sintèticament expliqués quina proposta fan els catalans per solucionar l'encaix de Catalunya dintre de l'estat espanyol, tenint en compte que en els darrers 4 anys hem tingut una àmplia mobilització independentista i també hem tingut la consulta del 9 de novembre, en què aproximadament 2 milions de catalans van voler expressar el seu desig o la seva opinió sobre aquesta relació.
El que és difícil és fer-ho sintèticament.
Però vaja,
ho intentarem.
I
nosaltres el que diem és que portem 40 anys, aproximadament 37 anys de convivència democràtica, pacífica, i que això ha servit perquè Catalunya i també la resta d'Espanya hagi progressat d'una forma molt important, haguem modernitzat el país, estem en aquests moments molt millor del que estàvem en aquell moment, hem fet moltes coses plegats, i portem 7-8 anys amb una situació de crisi econòmica i financera extraordinàriament important que ha afectat a moltíssimes persones, i en aquest moment doncs, hi ha aquest debat sobre quina ha de ser la continuïtat de Catalunya en el marc d'Espanya o no, no? I nosaltres el que estem convençuts és que les coses han funcionat raonablement bé. És possible que hi hagin hagut coses, segur, hi ha hagut coses que no han funcionat. Nosaltres ho estem dient des de ja fa uns quants anys, que el model de finançament no és un model just ni per Catalunya ni per altres comunitats de l'Estat, que per tant es requereix una revisió d'aquest model de finançament d'una forma fonamental. I després hi ha ara en aquests dies hi ha qui parla de que s'ha de reformar la Constitució. Nosaltres no tenim cap mena d'inconvenient en abordar un debat sobre la reforma de la Constitució, però el que sí que diem és que si la Constitució s'ha de reformar per facilitar que un territori, en aquest cas Catalunya, pugui acabar sortint d'Espanya, no és aquest l'objecte, sinó que l'objecte de la Constitució és precisament establir quin és el millor marc de convivència. Per tant, des del Partit Popular estem disposats a fer les reformes que siguin necessàries per millorar allò que no ha funcionat durant tots aquests anys i per abordar el futur de la forma més esperonadora i de la forma millor pel conjunt de ciutadans.
Cap increment catalans d'autogovern per a Catalunya?
Sí,
perquè repassant el seu programa, el que és l'increment d'autogovern explícitament no es veu.
No, però, escolti'm, jo crec que hi ha una distribució de competències i una de les primeres coses que hem de garantir és que les competències que té la Generalitat de Catalunya i que tenim en el Parlament de Catalunya s'exerceixin de forma competent. És a dir, no s'hi val a dir, escolti'm, és que necessitem més competències, que tampoc si s'ha de debatre sobre quines altres competències té que assumir la Generalitat de Catalunya per millorar la gestió que es fa de les coses i, per tant, per donar un millor servei a la ciutadania, nosaltres no hi tenim absolutament cap inconvenient. Ara, reivindicar competències per després no exercir-les o exercir-les en un segon terme perquè no hi ha gaire interès, doncs, escolti'm, segons quines coses, això, i li posaré un exemple, que és el cas de Rodalies, no? Rodalies, jo crec que la percepció de Ferrocarrils, hi ha la percepció de que la Generalitat l'únic que ha fet ha sigut canviar el nom dels trens, catalanitzar el nom, i no ha tingut una actuació decidida per tal de millorar el servei.
La manca d'inversió de Rodalies, ho tenia apuntat per tractar-ho després, també deu ser responsabilitat dels governs espanyols que abans no han posat els diners.
Sí, però, escolti'm, si s'han de fer inversions, es fan, s'estan fent inversions a Rodalies, segurament no les que ens agradaria a tots perquè les condicions econòmiques o la situació econòmica és la que és, però també hi ha una altra part, que és la Generalitat de Catalunya, que té capacitat de gestió sobre Rodalies, però que en canvi no utilitza aquesta capacitat de gestió per intentar millorar-ho. No?
Ja que ha sortit el tema Rodalies que ho tenia apuntat, Sant Cugat hi ha un exemple molt clar. Ningú agafa Renfe, o molt poca gent agafa Renfe Rodalies perquè no ha funcionat bé en els darrers anys, i en canvi Ferrocarrils de la Generalitat, gestionat per la Generalitat, funciona a la mar de bé, i de fet tan bé que és difícil fins i tot entrar al tren.
Doncs és perfecte, doncs l'exemple, no? I el que hem de dir, el que hem d'explicar és el problema de Rodalies, hi pot haver problemes d'infraestructures, però també hi ha problemes de gestió, i en aquest sentit la Generalitat hi té molt a dir.
Quan veu manifestacions durant 4 anys independentistes a l'11 de setembre, aquest 9 de novembre, també amb forta mobilització, el PP no hauria de fer un acte, un exercici de veure en què s'ha pogut equivocar i si ell també és responsable d'aquesta situació, d'aquest increment de l'independentisme en els darrers anys?
Home, per descomptat que les mobilitzacions d'aquestes característiques fan reflexionar absolutament a tothom, no? I aquí jo creia que s'hi barregen moltes coses, s'hi barregen des de persones que efectivament tenen un sentiment de greuge segurament justificat des del seu punt de vista, però després també s'hi afegeixen altres aspectes, no? I aquests són els que no ens agraden, que són els aspectes de determinats enganys, de determinades mentides, de la utilització de mitjans públics per mobilitzar aquestes festes, perquè al final són vistes aquestes manifestacions com a festes fins i tot familiars, de l'ús d'institucions, la pròpia Generalitat, ajuntaments, en el 2012, que va ser la primera d'aquestes grans manifestacions, bueno, va ser una manifestació fonamentalment impulsada pel govern de la Generalitat. No dic que tothom vagi a manifestar-se perquè se sent motivat pel govern de la Generalitat, no? Però dic que hi ha una part important d'aquestes manifestacions que tenen aquesta component.
Però li repregunto. Però,
sí, sí, no, no, i escolti...
Quina responsabilitat té el Partit Popular en l'actual escenari polític català? Doncs
pues miri, el Partit Popular té la responsabilitat de que ha sigut, és govern d'Espanya durant aquests 4 anys, que és una situació extraordinàriament complicada, hi ha una situació de crisi, com li he dit amb anterioritat, s'han hagut de prendre mides per evitar ser rescatats, per evitar que els serveis públics patissin més del que ja han patit en aquesta situació, i són mesures que en el Partit Popular li han dolgut prendre, però que eren absolutament necessàries per sortir d'aquesta situació. És a dir, sí, reconeixem que hi poden haver mesures que no han agradat a la ciutadania, sí, hi poden haver persones que es poden haver sentit agreujades, però hi ha altres elements de l'entorn que també influeixen en aquesta situació de malestar.
Però, per exemple, el Partit Popular recollint signatures contra l'Estatut, sí. Frases com "hay que españolizar los niños de Cataluña" o "antes alemana que catalana", això no contribueix a aquest ambient o a aquest escenari, i són errors que pot admetre el partit?
Sí, 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 i ho podem admetre perfectament, però no només admetem els nostres errors, sinó que jo crec que tothom ha de fer un acte de constricció i veure quins són els errors de tots, no? I això que vostè m'està dient precisament és fruit d'una situació que es va viure, que va ser la del debat de l'Estatut del 2006, que va tenir el seu origen amb el Pacte del Tinell del 2003. I el Pacte del Tinell del 2003 el que consistia era en fer un cordó sanitari en el Partit Popular, que és un dels principals partits d'Espanya i que per tant era un dels partits que en el Congrés dels Diputats tenia que dir-hi la seva. L'Estatut del 2006 es va tramitar en el Parlament de Catalunya i en el Congrés dels Diputats sense escoltar en el Partit Popular. A Catalunya amb la força que teníem, però en el conjunt d'Espanya sent el segon partit del conjunt d'Espanya. No? Per tant, jo crec que aquell estatut i aquella negociació que es va fer d'esquenes a una part de la població té una certa responsabilitat. I insisteixo, l'origen d'aquell conflicte també està en el Pacte del Tinell.
Abans ha fet referència al finançament de les comunitats autònomes, sí. I vostè diu que s'hauria de millorar. Com seria aquest sistema de finançament que vostès proposarien per a Catalunya? En què implicaria millores i en què ho notarien sobretot els ciutadans en el dia a dia?
Bueno, el que la millora dels ciutadans, perquè no estem parlant del finançament de Catalunya, sinó que estem parlant del finançament de la Generalitat de Catalunya, no tots els serveis es presta a la Generalitat de Catalunya, no? I per tant la millora que en puguin veure els ciutadans d'una millora del sistema de finançament depèn de com el govern de la Generalitat de torn aplica aquesta millora del finançament en els serveis públics o en altres despeses, no? Primera qüestió. Segona qüestió, com millorar el sistema de finançament? Nosaltres fins i tot vam aprovar en un congrés del Partit Popular Català per unanimitat una proposta en la qual hi ha una sèrie de característiques que entenem que s'han de complir, com és el principi d'ordinalitat. El principi d'ordinalitat consisteix que si nosaltres en el rànquing de pagaments estem en un determinat nivell, quan fem balanç de la despesa que rebem no perdem posicions en relació a aquest balanç. És a dir, que aquelles comunitats que aporten menys al final no siguin les que tenen més per gastar, no? I això no es compleix amb aquest model de finançament, per exemple, no? I això què significa? Home, això significa que hem de ser solidaris, evidentment, però que aquesta solidaritat té que ser limitada. Això és un problema que afecta només a Catalunya? No, això és un problema que afecta a diverses comunitats. La comunitat valenciana segurament és la més agreujada de totes les comunitats espanyoles en quant al model de finançament, perquè els recursos que obté d'aquest model no permeten abastar ni els serveis públics essencials que tenen que cobrir des de la pròpia comunitat. I això és una demanda, és una crítica que fins i tot ha fet el govern del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, però també les Balears estan agreujats, també la Comunitat de Madrid estan agreujats. Per tant, el que val la pena és posar al damunt de la taula quina és l'avaluació que fem d'aquest model de finançament i, per tant, abordar la reforma.
Però el Partit Popular de Catalunya té prou força com per influir en aquest debat dintre del PP estatal? Ho dic perquè el Sánchez Camacho va anar a Madrid a fer una proposta de finançament
ells va entendre malament. Però fixi's que és el mateix Partit Popular, ha sigut el mateix Partit Popular de la Comunitat de Madrid, de la Comunitat Valenciana, de la Comunitat Balear, de la Comunitat Murciana, els que han dit, escolteu, això ho hem de revisar. Però és que, a més, la pròpia llei de finançament ja preveu que es faci una revisió de com ha anat el model per tal de si s'han de corregir aspectes perquè no funcionen. I, efectivament, hi ha aspectes que no funcionen.
Per tancar aquest bloc de relació entre Catalunya i Espanya, li pregunto què farà el Partit Popular si el dia 28... les forces independentistes, Junts pel Sí i la CUP, tenen una majoria àmplia que els permet tirar endavant aquest procés independentista que diuen.
El Partit Popular assumirem el paper. En el Parlament de Catalunya que escollirem el diumenge assumirem el paper que els ciutadans ens donguin. I jo crec que cada força política ha d'assumir el paper que els ciutadans li atorguin en aquestes eleccions. I el Partit Popular, pel simple fet d'un resultat, d'un determinat electoral, no farà una cosa o una altra. En tot cas, dependrà del que el govern que surti d'aquestes eleccions, dels camins que adoptin o no adoptin. I, per tant, fruit del resultat de les eleccions, no hi ha una acció determinada.
Però tenint en compte, per exemple, que els resultats de les enquestes diuen que Junts pel Sí i la CUP poden tirar endavant aquest procés de la independència, aleshores el govern espanyol, del Partit Popular,
si el govern,
què
si
farà
el govern
si una declaració
de
unilateral o
no, alguna si el cosa govern de la Generalitat intenta adoptar decisions que van contra l'ordenament jurídic, doncs, òbviament, des del govern de l'Estat no hi ha el Partit Popular. Estic convençut que qualsevol govern de l'Estat adoptarà les mesures que corresponguin en cada moment. Ja ha passat que en el Parlament de Catalunya es va aprovar una declaració de sobirania del poble català que no hi cabia dintre l'ordenament constitucional i el Tribunal Constitucional el va suspendre.
Suspensió de l'autonomia?
Bé, jo
recull la Constitució espanyola, eh?
Vull dir sí, no, jo no dic que no. Jo dic que això dependrà de les decisions que prengui el govern de la Generalitat.
Parlem ara del bloc d'economia i ocupació. A Catalunya tenim més de 500.000 aturats, gent que no té feina. Quines polítiques proposa el PP de Catalunya perquè aquesta xifra es redueixi i aquesta gent tingui feina amb dignitat?
Doncs mira, jo crec que una de les primeres coses és que diguem-ne, el gran marc de la política econòmica en aquest moment està encarrilat. I això vol dir que està el problema solucionat, ni molt menys. Això vol dir que estem avançant en bona línia. A més, la llista de l'atur, afortunadament, es va reduint. Queda encara molta feina per fer. Nosaltres fa 8 anys que, quan va començar la crisi, que vam demanar al govern de la Generalitat que prengués mesures de forma immediata en relació al Servei d'Ocupació de Catalunya, en relació a la formació professional, en relació a l'impuls de l'emprenedoria. I no ens n'hem sortit. Durant 8 anys, fins a fa escassament 2-3 mesos, abans de dissoldre el Parlament, es va aprovar una tímida reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya. I dic això perquè el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a servei públic, actua en un percentatge molt baixet de les intermediacions laborals que hi ha a Catalunya. És més fàcil trobar feina a través d'un portal web determinat, no vull dir noms per no fer publicitat, que segurament a través del Servei d'Ocupació de Catalunya. Per tant, això és una anomalia que es té que corregir i que, per tant, des del govern de la Generalitat, que té les competències en polítiques actives d'ocupació, doncs entenem que es tenia que haver fet un esforç suplementari en aquesta matèria per tal de facilitar l'ocupabilitat de les persones i per tal de facilitar, sobretot també, la reinserció d'aquelles persones que estan en una situació més greu, que són aturats de llarga durada, que segurament venen d'uns sectors econòmics que en aquest moment doncs estan estancats i no se'ls hi preveu un creixement important i que per tant necessiten una reconversió de la formació. La llei de formació professional, 3/4 del mateix, ha estat aprovada fa escassament 3 mesos. Entenem que fins i tot doncs, és una bona llei, el que diem és que segurament s'hagués hagut d'aprovar molt abans, no? Però que aquesta pot ser una bona llei, la de formació professional, per tal de facilitar les competències de les persones perquè en el mercat de treball doncs trobin el seu lloc de treball i trobin el seu benestar, perquè en definitiva treball per nosaltres és benestar. I el tema de l'emprenedoria, que nosaltres considerem que és extraordinàriament important, facilitar que aquelles persones que tenen idees, que són idees que poden tenir un recorregut empresarial, en el sentit de que poden generar riquesa, poden generar llocs de treball i per tant això pot generar un futur esperonador, doncs tinguin un suport més important per part de l'administració de la Generalitat en molts aspectes.
Com per exemple?
Doncs mira, finançament.
Podem empalmar amb els autònoms en aquest
cas. Sí, efectivament. Doncs finançament. Un problema important de les empreses durant tots aquests anys ha sigut la restricció a l'accés al finançament, perquè les entitats de crèdit tenien de tallat l'aixeta del finançament. I a Catalunya tenim una eina, que és l'Institut Català de Finances, que permet suplir aquesta manca de finançament. I en canvi, amb les estadístiques de l'Institut Català de Finances, veiem que els recursos que s'han utilitzat per contribuir a finançar noves iniciatives empresarials s'han reduït, el nombre d'empreses que han rebut suport de l'Institut Català de Finances s'han reduït, que no hi ha hagut programes específics pels emprenedors, per la gent que es vol autoocupar o per la expansió d'empreses, de microempreses, de petites empreses. És a dir, creiem que hi ha una quantitat de competències importantíssimes que té la Generalitat de Catalunya que en aquest sentit doncs, no han avançat suficient.
Els NIMI, un altre del sector, gent que ni estudia ni treballa. Què es pot fer des de la Generalitat, en aquest cas el Partit Popular governés, perquè aquest sector reincorpori o a l'estudi o al treball o les dues coses?
Doncs miri, per exemple, en aquests moments ja en marxa un programa europeu, que és el Programa de Garantia Juvenil, que bàsicament el que té per objecte és incentivar que aquestes persones, l'objectiu final és reincorporar-les o incorporar-les en el mercat de treball, però a partir d'una etapa prèvia de formació. I per tant, a partir d'aquests programes de garantia juvenil que suposen una injecció de recursos europeus extraordinàriament important, promoure i incentivar que aquestes persones adquireixin una formació que després els permeti incorporar-se al mercat de treball. I això té beneficis per elles, però també té beneficis per les empreses que decideixen ocupar persones amb aquest perfil i amb aquestes característiques. I per tant, aquí creiem que també hi ha un altre camp important perquè des del govern de la Generalitat s'impulsin aquestes polítiques, aprofitant que a més són recursos europeus, perquè recursos avui en dia són escassos, doncs hem d'aprofitar totes les oportunitats.
En el programa també porten com a proposta destacada la reducció del tram autonòmic de l'IRPF.
Sí. Sí, perquè es dona la circumstància de que els catalans som els que paguem més impostos de tot Espanya. I paguem més IRPF, paguem impost de successió.
Però això no té per què ser dolent en si, no?
No, jo no dic que sigui, jo no sigui que sigui dolent, jo faig l'explicació. Més IRPF, més successions, més patrimoni, altres impostos que s'han anat afegint i que no és que ho puguem entendre, és que malauradament ho hem hagut de fer des del govern d'Espanya, que en una determinada situació de crisi molt important i que necessites ingressos perquè t'han caigut els ingressos d'una forma espectacular per garantir els serveis públics, tens que puntualment pujar els impostos.
Malgrat fet que en campanya electoral havien promès el contrari.
Efectivament, ho estem reconeixent. Abans ja li deia, governar a vegades no sempre és fàcil i s'han de prendre decisions a contracor, i aquesta és una decisió a contracor. En el moment en què es produeixen els efectes positius perdó
pegui una mica d'aigua, sí, no passa res, coses del directe, o sigui, no passa res, molts dies de campanya també.
Sí, doncs en el moment en què es produeixen els efectes positius, que és l'increment de la recaptació que permet garantir els serveis públics, aleshores el que s'ha de tractar és de reactivar l'economia. I per reactivar l'economia no hi ha res millor que permetre que siguin les persones les que tinguin els diners a la seva butxaca i que els gastin a la seva conveniència. I d'aquesta manera fer créixer el consum intern, fer créixer la demanda interna i afavorir el creament d'empresa, la generació d'empresa, de riquesa i de llocs de treball. I això s'ha fet ja des del govern d'Espanya, però Catalunya no. Catalunya continua mantenint els impostos en uns determinats nivells. I paguem més impostos no perquè siguem catalans, sinó perquè ens els posa la Generalitat de Catalunya. No és el govern de l'Estat, és la Generalitat de Catalunya. I per tant entenem que aquest impuls, aquest aprofitar el moment de recuperació que estem vivint en aquest moment en el conjunt de la societat espanyola, a Catalunya no la podem aprofitar en la mateixa intensitat perquè la pressió fiscal és més elevada que la resta de l'Estat. I per tant entenem que aquesta seria una mesura positiva per afavorir la recuperació, per la generació de riquesa i per la creació de llocs de treball.
Educació. Comparteix les paraules del Biol que va acusar l'escola pública d'adoctrinar els nens en el sobiranisme?
Bueno, jo diria que globalment no. Globalment no. Ara, que davant de determinats fets, jo diria puntuals però a vegades molt estesos, Per part de la conselleria, doncs s'ha mirat cap a un altre costat? Sí, jo crec que les escoles no són llocs per fer política i per tant el fet que hi hagin estelades presidint l'entrada de determinades escoles doncs em sembla que no és oportú.
I però aquí... quants casos hi ha d'aquest?
No ho sé, però n'hi ha. I per tant, si n'hi ha, aquests aspectes s'han de corregir. Després, i no forma part de les escoles directament, doncs hem vist com la presidenta del Parlament, davant d'un grup d'escolars, els animava doncs, a manifestar-se, el que li deia abans del suport institucional a les manifestacions, la presidenta del Parlament, amb un grup d'escolars animant-los a anar-se a manifestar l'11 de setembre, perquè és una cosa festiva, alegre, divertida, familiar, no sé què, no sé quant. Deixem els nens tranquils, deixem els nens que s'eduquin, deixem els nens que es formin, deixem els nens que després decideixin lliurement, no? I per tant no introduïm elements amb els infants, especialment durant la seva etapa de l'ensenyament i d'educació.
Món local.
Món local.
Què proposa el Partit Popular per als ajuntaments?
Mira, d'entrada pagar el que se'ls deu. Miri que és fàcil, miri que no és absolutament cap gran proposta d'entrada pagar el que se'ls deu. I si vol, llavors comencem a parlar...
Aplicar l'ARSAL?
Pues, escolti'm, per què no? Perquè l'ARSAL no és negativa necessàriament. L'ARSAL el que ve a dir, fixi's, l'ARSAL el que ve a dir és, escolti'm, ajuntament, vostè té que exercir les competències que vostè té. I si té altres competències... o exerceix altres competències que no són seves, aquell qui tingui les competències que li pagui. Per exemple, els ajuntaments, molts, estan creant llars d'infants per l'educació de 0 a 3 anys. Aquesta és una competència de la Generalitat, que fins fa pocs anys la Generalitat contribuïa al finançament d'aquestes escoles. Ara ha deixat de contribuir. Absolutament zero. I tenen que ser els propis ajuntaments i els pares els que assumeixin aquella part que la Generalitat ha deixat d'invertir. Llavors, la Barçal ve a dir això, escolti'm, ajuntament, vostè no té obligació de prestar una competència que no és seva, la competència que la, si la exerceix vostè, que li pagui qui la té, i en aquest cas la Generalitat, no? Bueno, això no és ni molt menys dolent pels ajuntaments.
No seria millor un repartiment diferent d'aquestes competències, tenint en compte, i nosaltres ho veiem aquí a Sant Cugat, que quan un ciutadà té un problema, el primer lloc on pica la porta és a l'Ajuntament, i que els ajuntaments poguessin assumir noves competències.
Si els ajuntaments per llei, si els ajuntaments tinguessin el finançament adequat, doncs els ajuntaments ho podrien fer. El problema és que els ajuntaments tenen el finançament per les competències que tenen, no per altres competències. El cas de les escoles de música és semblant. Hi ha molts ajuntaments que estan desenvolupant tasques en escoles de música i la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència, amb anterioritat pagava una part del cost de les escoles de música i ara en aquests moments han deixat de pagar res. I per tant, són costos, són competències pròpies de la Generalitat que exerceixen els ajuntaments i que costeixen els propis ajuntaments i els propis pares, no? Bueno, jo crec que no té en absolut una visió tan negativa com se li ha volgut donar des d'alguns sectors polítics.
En el programa proposen suprimir l'estructura política dels Consells Comarcals i al mateix temps reformar el Senat per convertir-ho en una cambra de primera lectura.
Sí.
No és potenciar una cosa que la gent té sensació que és poc útil com el Senat
sí.
I els Consells Comarcals segons quines zones de Catalunya fan una
tasca important? Ja hi estic d'acord. Però són dues coses absolutament diferents. Si vol, comencem pel Senat. Efectivament, la percepció que hi ha del Senat és una cambra que no té utilitat, no? La idea original del Senat és que fos una càmera de lectura territorial de les lleis, I això no s'ha aconseguit. En quin sentit no s'ha aconseguit? Home, doncs perquè al final les lleis acaben passant per dos filtres, que és el Congrés dels Diputats o per tres, perquè és Congrés, Senat, si hi ha reformes, torna al Congrés, no? I per tant, per el que apostem és que el Senat assumeixi competències exclusivament en aquells aspectes territorials i per tant puguem obviar el pas pel Congrés i passi pel Senat. En el Congrés estan representats tots els ciutadans i en el Senat estan representades les comunitats, el conjunt d'autonomies, no? I per tant entenem que aquesta seria una forma de que es visualitzés d'una forma més clara i més nítida l'ús i la necessitat d'aquesta segona cambra, no com a cambra de segona lectura, sinó com a cambra que pren decisions en l'àmbit territorial, tema 1. I el tema 2, els Consells Comarcals. Ja estic d'acord que en determinades zones de Catalunya els Consells Comarcals compleixen una funció. No hi ha res que impedeixi, ni la Barçal, que hi hagin mancomunitats de municipis que es gestionin serveis. De fet, existeixen moltes mancomunitats de municipis que s'han creat espontàniament per gestionar serveis d'una forma mancomunada entre diversos municipis. I, per tant, aquesta és una solució a la gestió de determinats serveis. Ara, miri, jo he estat conseller comarcal durant 12 anys i al final jo tenia la percepció de que les úniques decisions que preníem, fonamentalment, era el repartiment de beques escolars i les ajudes de transport escolar, i poca cosa més. I per aquestes dues funcions hi havia tota una estructura administrativa més tota una estructura política. 33, en el cas del Garraf, 33 consellers comarcals, representants polítics. Home, és necessari que hi hagin 33 representants polítics per acabar decidint com es reparteixen les beques menjador o com es reparteixen les ajudes de transport escolar? Sincerament, no. I per tant, creiem que cal una reforma a fons dels consells comarcals. Ara, això no vol dir que els serveis que es presten des dels serveis comarcals s'hagin de deixar de prestar. Escolti'm, si han de continuar fent aquesta funció, la poden fer sense necessitat de que hi hagin 33 càrrecs polítics ni una estructura administrativa espectacular.
I les diputacions?
Pues mira, les diputacions ofereixen molt bons serveis a moltes administracions, sobretot a les administracions municipals petites, que tenen finançaments molt minces i que moltes vegades doncs, han d'abordar aspectes molt importants d'inversió. I aquí les diputacions fan un paper extraordinàriament important. Mira, ahir estava, per exemple, a Pontons, i bueno, tenen l'accés a Pontons, ni que sigui una població petita amb pocs habitants, doncs els habitants tenen els mateixos drets que qualsevol altra ciutat de Catalunya, i tenien un accés per carretera molt deficient, i ara tenen una carretera digna, no diré que sigui, no és una autopista perquè tampoc no la necessiten, però tenen una carretera digna, i això va ser una obra de la Diputació, que si hagués hagut d'abordar l'Ajuntament no ho hagués pogut fer, i per tant les Diputacions compleixen també aquest paper, no? Però també ha complert el paper en els darrers anys de suport econòmic i financer de la Generalitat de Catalunya.
Unes últimes preguntes, perquè falten 3 minuts. En immigració diuen que fomentaran preferentment l'arribada de persones que comparteixen una tradició cultural, lingüística i religiosa que ens sigui propera. Això no és establir diferències entre les persones d'arribada? És a dir, immigrants de primera, immigrants de segona, segons la religió? És discriminar per religió, per llengua?
No és aquest, no? Ni molt menys no és aquest l'objectiu.
S'entén, que
sí.
Marquen uns... Que
si sí, 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 no, no, marquem, si no, marquem una prioritat, evidentment, marquem una prioritat. Però si marquem una prioritat no és perquè diguem, és que ens agrada més això que allò, no? No, és que abans hi ha hagut algú altre que ha marcat una prioritat diferent. I ho ha fet amb motivacions polítiques.
I
des del govern de la Generalitat i des de determinades forces polítiques s'ha propiciat que la immigració que venia a Catalunya durant uns quants anys fos una determinada immigració, que no era llatina, fonamentalment, perquè clar, la llatina tenia un inconvenient per segons quina visió, que era que tenia una llengua i que es permetia integrar-se d'una forma més fàcil.
Però com ho pot fer això la Generalitat? Si... Jo diria que no té competències, no? En immigració, les fronteres les controla, per exemple?
No controla les fronteres, però hi ha moltes formes subliminals de fer que aquestes coses siguin d'aquesta manera. I efectivament s'han fet d'aquesta manera i és constatable perfectament...
Un exemple, que... un exemple.
No, és constatable perfectament que a Catalunya la immigració del magrebí és molt superior a la immigració llatinoamericana respecte de molts altres indrets d'Espanya. I això és degut fonamentalment doncs, a que s'ha fet una política de foment de que aquesta immigració vingui cap aquí a Catalunya perquè algú ha pensat que segurament seria més fàcil que s'integressin en català, etc. Bueno, miri, això hauria de ser neutre. Però ja que n'hi ha hagut uns que ho han impulsat en un determinat sentit, doncs nosaltres diem, escolti, doncs nosaltres creiem que és més oportú impulsar-ho en l'altre sentit.
Tancarem l'entrevista amb les dues preguntes que fem a tots els entrevistats. Quants escons traurà el Partit Popular el 27 de setembre? Li demano...
És una porra, això, és una porra.
Sí, una porra, bàsicament.
Una porra.
Sí,
no. Bueno, jo diré que 16.
Per darrere de Ciutadans?
Equilibrats.
I ja per tancar, quant costa la campanya del Partit Popular per a aquestes eleccions del 27 de setembre?
No li puc dir, perquè tot i que vaig començar estant en l'equip de campanya, després em vaig quedar fora. Fora perquè com a candidat doncs, tenia que estar en el carrer. Però una referència sí que li puc donar. La meitat de les que van costar el 2012.
haurem de fer l'equació aleshores, haurem d'anar a buscar la xifra i fer la
divisió. Sí, no li puc dir perquè no, el tema diners jo no el toco, no el toco directament.
Santi Rodríguez, número 5 de la llista del Partit Popular a Barcelona, moltíssimes gràcies per haver vingut a cuap.cat a parlar del programa electoral de la seva formació.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista i l'atenció.
I a tots vostès els recordem que demà tancarem aquest cicle d'entrevistes, serà el torn per a Junts pel Sí i Àngels Ponsa. Fins demà.
Eleccions al Parlament de Catalunya.